De 9 a 12, Carrer Major.
Les 10 i 4 minuts, seguim a Carrer Major. A aquesta segona hora parlarem del Sàhara i dels campaments refugiats saharauis i també de circ. Volem conèixer més el Festival Internacional de Cambrils i sabrem les reivindicacions de la plataforma SOS Baix Gaià. Tot això aquí, a Carrer Major, el programa fet amb 7 emissores del Camp de Tarragona en col·laboració la xarxa de comunicació local. A l'últim plenari de l'Ajuntament de Tarragona s'aprovava una moció que es comprometia a defensar la República Saharaui i denunciava la vulneració dels drets humans del territori ocupat. Ens quedem aquí a Tarragona, a Ràdio Ciutat, per parlar-ne.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ràdio Ciutat de Tarragona, rctgn.cat.
I els estudis de Ràdio Ciutat de Tarragona, que acaba d'arribar, acaba d'entrar precisament per la porta, i tenim a la Inés Soler, que és membre de, i una de les impulsores de l'associació o organització Una Finestra al Món, que el dia 20 de juliol estava present al plenari per veure com es debatia i s'aprovava la moció. Molt bon dia, Inés, com estàs?
Molt bon dia, molt bé, vosaltres?
L'Ajuntament de Tarragona és el primer de Catalunya en aprovar una moció d'aquest tipus. Què suposa això?
Doncs suposa un catalitzador, o el pretenem que sigui un catalitzador perquè altres ajuntaments, de fet és el primer de Catalunya i creiem que és el primer de l'Estat espanyol, doncs que repliqui en altres ajuntaments. De fet, hi ha, tant a nosaltres com al grup municipal de la CUP, que és qui va engegar la iniciativa i per tant va presentar la moció, i ens han demanat el text per poder, a veure si hi ha algun altre ajuntament que es podria sumar.
Que es podria interessar. Quant de temps fa que ho esperàveu, això? Perquè és un text que crec que ja fa temps que va rodant.
És un... Bueno, portem molts anys amb moltes ganes de poder-ho fer. El que passa que, com bé sabeu, el conflicte al Sàhara Occidental és complex i ja, encara a dia d'avui, té moltes connotacions polítiques i econòmiques que dificulten qualsevol manifestació pública en defensa de la República Saharaui. Però sí que és veritat que aquesta, a més, és una moció, si ens ha permès alguna cosa tota aquesta dilatació en el temps, és que és una moció molt àmplia, on es reconeixen pràcticament tots els punts que afecten a la República Saharaui. Per tant, no hay mal que por bien no venga, que diuen en castellà.
Ara comentaves que és una moció molt àmplia, que es comenten tots els punts. Quins serien aquests punts per la gent que no estem tan amb el tema i que no hi estem tan ficats, que no hi tenim tanta familiaritat?
Doncs, així de forma prèvia, per situar-nos una mica, el conflicte del poble saharaui, una de les particularitats més grans que té és que el poble està dividit. Una part viu als territoris ocupats pel Marroc, a el que seria el Sàhara Occidental, l'antiga colònia espanyola, bueno, antiga no perquè ho segueix sent, però bueno, per entendre'ns, i l'altra banda de la població viu a Argèlia, al desert més inhòspit, als campaments de refugiats. Llavors, en tota aquesta situació i totes les connotacions polítiques, en aquesta moció es recullen, primer, que reconegui a nivell de Catalunya, a nivell de l'Estat espanyol, la República Saharaui. Es demana el compliment de les sentències del Tribunal de la Unió Europea, conforme es diu, que no es poden espoliar més recursos naturals de la zona del Sàhara Occidental perquè són dels saharauis, per tant, hi ha un reconeixement explícit a la sobirania del poble saharaui, el cessament de la violència als territoris ocupats, l'alliberament i reconeixement de les condicions infrahumanes dels presos polítics, que la MINURSO, que és la missió de les Nacions Unides per la celebració del referèndum, tingui competències en l'observança dels drets humans, és l'única missió que no la té, que segueixi ajudant a la població que està als campaments de refugiats saharauis i que hi hagi una mediació immediata al diàleg entre el Marroc i el Sàhara Occidental, és a dir, la República Saharaui, per arribar a una solució sense condicions.
Al principi he comentat que vosaltres estàveu presents el dia del plenari i crec que no estàveu sols, que també hi havia refugiats saharauis amb vosaltres. Com s'ho van prendre?
Doncs realment és que va ser una moguda... Bueno, quan vam dir es presenta la moció, nosaltres evidentment treballem molt en xarxa i ho vam comunicar, vam fer un comunicat perquè les diferents associacions en pro... ja no només de la causa saharaui, sinó dels drets humans i qualsevol associació de solidaritat assumessin. La resposta va ser, a dia d'avui encara rebem correus d'associacions que es volen sumar, però sobretot, evidentment, va ser un altaveu molt gran sobre les associacions saharauis. I aquí a Tarragona, a més, tenim població saharaui refugiada vivint, i que a més venen a tots els actes que es fan de denúncia i de més, i bueno, era un moment històric per ells. De fet, estaven francament emocionades, sobretot les noies que hi havia, no? que bueno, que han crescut en un campament de refugiats, amb mitja família als territoris ocupats, dels quals saben totalment totes les violacions de drets humans. I quan dic violacions de drets humans no és qualsevol cosa, estem parlant de coses molt, molt heavies, i que el que van viure a Tarragona era un anhel d'esperança i de llibertat, i sobretot amb la il·lusió de que això es repliqui amb altres il·lusions, amb altres ajuntaments. Però va ser un moment...
especial.
Molt emotiu, perquè des de la il·lusió, però una mica la incertesa, no? Perquè estan molt acostumats a que sempre és una de cal i una d'arena amb el poble saharaui.
Parlant de refugiats saharauis, des d'una finestra al món, cada any feu expedicions als campaments de refugiats. En quina situació podríem dir que es troben?
Doncs, bueno, els campaments de refugiats saharauis és una situació precària que viuen sol i exclusivament de l'ajut humanitari i del petit comerç que han pogut anar creant, però sí que és veritat que la situació cada vegada és més complexa, més difícil de sostenir, sempre, a més, amb la por de que qualsevol acció no comporti la perpetuació del refugiat, que això aniria en contra de qualsevol concepció, perquè allò no és casa seva. I, bueno, esperant que algú es posi les piles, que es comenci amb una negociació, que es comenci amb el compliment de les sentències més recents, que s'acabi amb l'espoli i que els deixin tornar a casa seva, evidentment que el Marroc abandoni el territori. Però la situació és molt precària, és molt greu i a més, es va agreujant conforme passen els dies.
Ara és estiu i precisament molts nens i nenes que estan en campaments saharauis venen cap aquí, a Catalunya, a passar l'estiu en família. De fet, tenim l'associació Amada aquí a Tarragona, que treballa amb aquests temes. Vosaltres, des d'un enfinestrament al món, hi teniu contacte?
Nosaltres treballem molt colze a colze amb totes les associacions, que especialment amb Amada, bàsicament perquè... ens coneixem tots i només del treball en xarxa i ajudant-nos mútuament és quan fem més soroll. Tota la gestió dels nens en vacances en pau i de més sí que es fa des de Amada, de més fan un treball excel·lent. I nosaltres amb aquests nens tenim contacte, per exemple, amb la Imaginada. Nosaltres muntem la Jaima i junt amb Amada fem jocs i de més amb tots aquests nens per apropar-los a tots els nens que passin per la Imaginada. Per tant, des d'aquí ja fem una crida a tothom qui vulgui venir a la Imaginada a participar al conte saharauis, la jena, entrar dins d'una jaima, jocs tradicionals saharauis, que hi haurà nens d'aquí i tots els nens i famílies d'acollida. També és veritat que alguna vegada hem fet alguna activitat, per exemple, dos anys seguits han vingut amb un assaig de canalla dels xiquets de Tarragona.
Sí, que precisament baixen també als campaments de refugiats.
Exacte, i llavors venen els nens i passen una tarda amb la nostra canalla i fent una vivència castellera però bueno, així com a activitat, i això ho vehiculem des d'una finestra al món.
I tu, que has estat diferents vegades a campaments de refugiats i que també ajudes a Hamada a organitzar les activitats i veus els nens, no és un xoc cultural molt fort que estiguin allí de sobte, passin l'estiu aquí, que és totalment diferent?
Bueno, aquesta seria com la gran pregunta. Jo realment he anat aprenent. Jo amb això de també tenia aquesta concepció de dir, ostres, aquests nens... Però conforme vas vivint el projecte i el vas coneixent, t'adones que els nens són plenament conscients de lo que venen. El període que, de fet, ells volen marxar a casa seva. Quan no s'acaba, s'acaba, punto.
També se deuen enyorar.
I llavors ells volen, o sigui, saben que això és un parèntesis que generalment, a més, té... connotacions mèdiques, connotacions d'estudis, i de fet són 2 mesos només que estan aquí, fugint de la calor d'allí, perquè allò és insuportable. Estem parlant de que ahir estaven a 55 graus de temperatura.
Déu-n'hi-do.
Llavors, els nens surten d'allí, tenen, a més, hi ha un lligam amb una família que, a més... coneixen altres nens d'aquí, amb la qual cosa es generen unes complicitats que beneficien a la població refugiada, i quan s'acaba marxen. Però marxen amb aquesta sensació de que tenen un amic, de que tenen un lligam, de que tenen un vincle. De fet, ells parlen la meva família a Catalunya. Això. I tu vas pels campaments i els nens parlen català, perquè ells consideren que tenen una segona família a Catalunya. A més, durant tot l'any es van parlant, les famílies, a més, van allà per Nadal i per Setmana Santa, per estar amb ells, i bueno, és un intercanvi, com si diguéssim.
Intercanvi intens i molt bonic.
Exacte, de tota la família.
I ja per anar acabant, Inés, vosaltres normalment des d'una finestra al món aneu als campaments de refugiats d'Esmara, que està a Argèlia, però si no tinc entès malament, el vostre projecte el voleu ampliar i portar-los a altres campaments.
Pues aquesta és una mica la idea. De fet, ja hem posat un primer peu a Dagla, que és el campament que queda més allunyat i que a més està més empobrit, i que sempre, pobre, quan hi ha pluges torrencials, doncs és el que més malparat surt. I començarem a treballar amb les escoles de Dagla i efectivament, la idea és anar ampliant els altres campaments amb l'esperança de que un cop haguem posat un peu a Dagla, quan vulguem posar-ho al proper campament, ens diguin no, que s'acaben els campaments i tornem a casa nostra. Aquesta seria la idea.
Doncs amb aquesta esperança ens quedem. Inés Soler, membre i impulsora d'Una Finestra al Món, moltes gràcies per venir a Carrer Major i explicar-nos totes aquestes novetats i donar-nos a conèixer una miqueta més la realitat dels refugiats saharauis.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Viu l'estiu a Carrer Major. Les cançons de l'estiu amb Ràdio Montblanc, 107.0 FM.
1970.
Un rayo de sol, oh, 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 me trajo tu amor, oh, oh, oh. Un rayo de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó.
Los Diablos apuntaven a les 1001 referències de sol i platja que sembla que asseguraven l'èxit de les cançons d'estiu. Un rayo de sol va ser un gran hit. Any 2000. I com una veritable bomba va caure aquest tema de King Africa coincidint amb el primer estiu del mil·lenni.
Un movimiento sexy. Y ahora empieza a menear.
I a Catalunya sonava això.
Hores llargues d'espera.
Era el torn dels Ménage à Trois amb Enmig de la mar, també cançó d'estiu de TV3.
Camins plans d'herbes fresques, arena i onades que...
Ahir ens parlava d'un festival de música, avui de circ. No sé, el piano crec que no el portava gaire bé, però el circ avui no sé com ho portarà.
Els malabars?
Els malabars,
bueno, els malabars que... i moltes d'altres coses que fan al circ. No sé com els portes. Doncs, jo fatal.
Doncs venim cap aquí, cap a Ona la Torre.
Estàs escoltant Carrer Major, amb Ona la Torre, 107.0 FM.
Doncs mira, Carol, jo t'explicaré que els malabars els porto prou bé, eh? A tocar el piano, no tant, però fer malabars, el diàbolo, les pilotetes i això, prou bé. Tu què tal?
No, jo no... Jo mirar-m'ho. Jo mirar-m'ho, sí. Mirar-m'ho m'encanta. Ara, si m'adones a mi només una, ja se'm cau per terra, vull dir que... No, però bueno, està... Si tu mires, potser pots aprendre alguna coseta.
Els teus convidats d'avui potser sí que ens poden ensenyar, no?
Doncs sí, és la companyia Passaret, concretament és el David Satxo qui tenim aquí ara mateix als estudis. David, bon dia, moltes gràcies per venir a Ona la Torre i a explicar-nos aquí a Carrer Major, totes les emissores que t'escolten, què és el Pleniluni, si ens pots explicar una miqueta què és el Pleniluni i què hi podem trobar a partir de demà, ja, dijous, que comença, David.
Bon dia, Carol, com estàs?
Molt bé, esperant aprendre.
Si esperes que sigui jo el que t'ensenyi els malabars, vas apanyada. Jo de la companyia sóc el pallasso.
Ah, doncs també, també.
No sóc l'acròbata, el malabarista, ni el contorsionista, sóc el pallasso només. Però bueno...
També un paper important, no?
Algo aprendrem.
Home, fer riure la gent és molt important i molt complicat, eh? Que de vegades això de fer el pallasso diem com a despectiu, però ostres, fer riure la gent és una cosa, és una feina molt, molt dura, eh?
Jo sempre dic que és més difícil fer-los plorar, però bueno, aquí cadascú amb les seves aptituds.
Ah, sí? Per què? Per què creus que és més difícil fer-los plorar?
Bueno, diguem-ne que fer plorar algú o has de tenir molta mala bava o has de ser un molt bon actor. No, és al final és una miqueta això, no? També deu ser molt difícil locutar. Jo no sóc locutor i en canvi tenim aquí a la Carol i ja et tenim a tu. No? Uh-huh. Cadascú és bo a la seva feina a mesura de la pràctica. Bé, jo sempre dic que ser pallasso és una feina que crec que és una de les més divertides, de les més boniques del món.
Hem de dir que el David és... periodista.
Sí, sí.
Sí, que...
sí, abans, en un altre moment. Sí, sí, va ser així. Sí, sí, però bueno, en un moment a la vida has de triar una mica els camins, no? Què és el que vols fer, i afortunadament jo vaig triar el camí del circ i dels pallassos ja fa 14 anys i bueno, doncs ja estic aquí. Què et sembla?
Déu-n'hi-do, no fa tants anys però que tenim el Pleniluni aquí a Torredembarra, però sí que fa ja unes temporadetes. Que...
No t'ho pensis, eh?
Expliquem...
No t'ho pensis. El Pleniluni va ser una de les primeres produccions que va fer la companyia Passabarret, així de distribució i producció d'events, d'espectacles, i jo crec tranquil·lament que el Pleniluni pot tenir 13-14 anys i va néixer com la nit de la lluna plena.
Mm-hmm. D'acord, exacte.
Sí, va néixer així.
Era l'altre format.
Sí, bueno, però que de fet només va durar un o dos anys. Nosaltres, tan aviat que vam agafar la direcció, vam fer el canvi de nom. I, bueno, coses de la vida, nosaltres també ens vam engegar nous projectes i la direcció del festival la va agafar una altra empresa, amb la qual cosa, diguem-ne, que s'ha mantingut el nom i que nosaltres, doncs, aquest 2018 recuperem a... No m'agrada dir-li direcció, però, bueno, sí, estem darrere el Pleniluni, que són 6 activitats que es fan aquests dies 2, 3 i 4, quan arrenquem demà i acabem dissabte. Molt, muy variadito todo.
Parlem-ne d'aquestes activitats.
Sí, i tant.
Demà engeguem.
A veure, engeguem demà i ho fem a les 7 per la zona comercial. Serà amb un format itinerant, amb un espectacle itinerant, i ho farà Xarop de Canya. Xarop de Canya són uns històrics de la música en directe dels passacarrers a Catalunya. És una companyia... que s'ha especialitzat en vestuari i en música tradicional, però una música tradicional donant-li uns aires diferents que el poden portar des de les sintonies marineres fins a les músiques modernistes o fins a les músiques animades i pseudo-circenses, que és el que tindrem aquí. De fet, vindran al seu espectacle, el Terrabastall de Circ, i aquest cop Xarop de Canya ve acompanyada de dos artistes de circ que seran els que portaran el guió, els que portaran una mica el pes d'aquest espectacle itinerant, que començarà a la plaça del Castell i acabarà a la plaça de les Monges. I ells aniran fent paradetes, imagino que a la plaça de la Vila, doncs segurament serà un dels punts de camí en el que podran fer una mica de paradeta i participar amb el públic. I els artistes que hi seran, doncs són dos peces, dos bèsties del circ al carrer, com són la Sier i el Martín Puyol, amb diferents tècniques, malabars, participació de públic, monocicle i una mica de joc en total. I això serà doncs una mica l'espectacle que ens conduirà a les 7, al públic que vulgui disfrutar d'aquesta primera jornada, el primer espectacle especial. I jo dic que arrenquem fort perquè precisament a la plaça de mossèn Joaquim Boronat, a la plaça de les Monges...
Sí, la plaça de les Monges.
Sí, és on actuarà el Capitán Maravilla. Capitán Maravilla no ha actuat a Torredembarra des de fa uns quants anys. De fet, ja va actuar quan nosaltres estàvem darrere del Pleniluni i ho va fer amb el seu espectacle clàssic, que es diu Capitán Maravilla. No serà aquest cas, ell ha passat uns quants anyets, ha fet espectacles nous. S'ha de dir que David Morales, que és el pseudònim d'aquest superheroi, que és el Capitán Maravilla, és un número 1 en el circuit nacional d'arts escèniques i de circ i pallasso de carrer. És una persona que ha guanyat premis a festivals importants com el TAC de Valladolid, de l'Illoa o fins i tot el Premi del Públic de la Festa Major de la Mercè amb els seus espectacles, i ara l'any passat va estrenar un espectacle nou, un espectacle de màgia. El que passa aleshores és el mateix que va passar quan vam presentar aquest projecte a Torredembarra, el patronat de turisme, van dir no volem màgia, ens agradaria tenir circ. Bueno, és que és un mag que no és un mag, és un mag al que no li surten els trucs, és un mag que en veritat és un pallasso que utilitza la màgia com a eina per entretenir. I creiem que és un espectacle molt adient, molt adequat, amb molt de ritme i amb participació del públic, d'humor absurd, i que és idoni doncs, per aquesta primera jornada de dijous, no? Que és... El que tindrem aquí a tocar. Són dos espectacles diaris, amb la qual cosa, si vols, et segueixo una miqueta amb la programació del divendres.
No sé, Marina, si li volies comentar alguna qüestió.
Sí, sí, que ara estava parlant de diferents espectacles, de màgia, circ, etc. A quin tipus de públic va dirigit el festival? Perquè, clar, associem el circ i la màgia normalment amb el públic infantil, i això ens ho han de treure.
A tu, Marina, t'agrada el circ?
A mi sí.
I a tu, Carol, t'agrada el circ?
Sí.
Va, qui de vosaltres dos sou mares, alguna de les dues?
Jo sóc molt jove encara, per ser mare.
Ets molt jove encara. Jo també sóc pare.
Jo
també sóc pare. No vol dir
res. I sóc joveníssima, avui tinc cutis.
Ens hem d'enganyar. Mira, fixem-nos en una cosa. És cert, hi ha una mala cultura, però no és una cultura que passa a Catalunya i passa a Espanya i no passa a la resta d'Europa. Els espectacles de circ no són espectacles infantils. Els espectacles infantils són espectacles infantils, però els espectacles de circ són dirigits a un públic familiar. I el públic familiar, quan definim això, és pares, fills, avis i fins i tot besavis, si és necessari. Tothom en el circ troba el seu forat, troba la seva butaca i el seu racó a la carpa, encara que sigui al carrer, troba el seu racó i et transporta a aquella il·lusió com quan encara avui rebem els regals de Reis, perquè els rebem amb aquella mateixa il·lusió que quan érem nanos, no? Amb el circ passa exactament el mateix, et transporta. I jo sempre dic, el circ és l'art escènica familiar per excel·lència. I què passa? Que atrapa a un públic molt jove. De fet, la companyia passava ret i tant els espectacles que estaran aquí són espectacles que ja no estan pensats per nens. No estan pensats per nens, no són espectacles per nens. Però als nens els agradaran molt, perquè són espectacles de circ. Estan pensats per sons pares. És clar, perquè al final els pares són una mica els que decideixen on porto el nano.
Oh, evidentment.
Clar. Aleshores, són el circ que s'està fent avui, ja no és un circ de pallassets, ni de pallassitos, ni de nassos vermells, és un altre estil. Però, a més, són estils que són un pèl transgressors i això fan que, a més, arrossegui un públic jove. Amb la qual cosa és molt ampli el ventall al que anem dirigint. No? És un tema conceptual, però clar, si no fos així, com s'explicarien èxits com pot ser la Fira Tàrrega on la gran majoria d'espectacles que hi ha doncs, són de circ i de pallasso. Quan parlo d'espectacles, parlo d'aquests espectacles, són a carrer. No estic parlant de la programació oficial, no? Però una mica aquell a caldo de cultiu, no?, que ha fet que Tàrrega es converteixi en una trobada tan gran d'un públic molt jove, és precisament perquè el públic jove sí es sent atret pels festivals de música, però també es pot sentir atret per festivals d'arts escèniques. A Tàrrega passa, i l'últim exemple és el Festival Clàunia, que és un festival que ja porta 3 edicions, que és un dels festivals de referència a Catalunya. Clàunia és un festival que uneix el circ, els pallassos i la música en directe, i el públic majoritàriament jove. Suposo que amb això m'explico una miqueta.
Queda més que resposta la pregunta. De tota manera, sí que hem de dir que divendres hi ha a la tarda, a 6:45, davant de la casona, hi ha el patronat a les oficines de la Regidoria de Turisme, un taller, sí que en aquest cas és un taller més infantil, són
no,
tallers de circ.
Veus, una altra vegada i tornem, yep. Clar, és el mateix.
Un altre cop, tallers, error. Error, sí. Nyec.
La segona jornada arrenca amb això, amb un taller de circ, però una altra vegada tornem amb el mateix, és a dir, és circ, circ familiar, és a dir, no és un taller per nens. De fet, si algú espera que arribar i portar doncs, la motxileta i que els monitors es quedin al nano per poder descansar una estoneta, doncs no serà el cas. És un taller de circ, és un taller no dirigit, és un taller d'experimentació amb un sol monitor, i aquest monitor el que convida és que els pares i els fills juguin junts amb una cosa que és desconeguda tant pels pares com pels fills, que són les arts del circ. És a dir, en aquest taller trobarem a pares i fills podent pujar junts amb una pilota d'equilibri, amb un cable d'equilibri, un mini trapeci, podent jugar a bitlles, que són els malabars, amb els diàbolos, podent fer equilibri sobre objectes, nanxanques, fer servir els plats xinos. És increïble veure com els pares aprenen a fer els plats xinos i ho aprenen sempre més tard que els fills. És molt divertit. Al final és una miqueta això. Intentem que totes les accions siguin adreçades al públic general, perquè els pares, és a dir, nosaltres creem un espai de joc on pares i fills troben un espai en comú per divertir-se. I aquest serà la primera activitat, ja ho fem això a 6:45, pensant que el sol no tardarà tant en baixar.
Sí,
ja
serà més agradable.
Per acte seguit, un altre cop a 8:00, i això serà just davant de la casona, just davant de l'edifici de turisme, al passeig marítim. A 8:00 tindrem a la companyia Panettone Brothers. Tinc que dir que Panettone Brothers és un duo de Barcelona, és un duo clàssic, ha treballat al Llantió, ha treballat al Tibidabo, ha treballat al Grec, i sempre en una d'aquelles companyies que per un motiu o un altre mai no podien venir a Torredembarra. Aquest cop, doncs sí, venen amb el seu espectacle clàssic, 2D2, són dos germans reals, els germans Panettone, que òbviament no és el seu cognom de veritat, però és un espectacle a l'ús, és a dir, és un espectacle de pallassos, d'Augusta contra Blanc, amb tècniques sobretot de malabars i una gran participació del públic.
David,
un espectacle que recomano.
David, pel que veig, venen companyies d'arreu del territori a Torredembarra.
Sí, bueno, sí, de fet el Capitán Maravilla no us he dit res, però és de Màlaga, i ara mateix està girant, fent la gira. Ell, de fet, viu a Japó, és un personatge molt estrany.
Uau, quines voltes.
Sí, de fet viu a Japó i fa 6 mesos de gira per aquí, i ell en veritat és un artista malagueny conegut, i Panettone, doncs sí, són de Barcelona. Bueno, és una miqueta al final, tampoc som tants els que ens dediquem a això, i al final ens coneixem pràcticament tots i ens trobem als festivals i som tots bastant amics.
No té res a veure el Panettone amb el Manzani. Ni...
No, però fixa't, hi ha un rotllo italià aquí sí, al darrere. No? Els Mortillo i Manzani ja ens anem el dissabte, que hi ha les 2 actuacions últimes. Mortillo i Manzani són d'aquí, són de Reus. Són gent de la casa, i a més és una companyia jove que porta uns anys fent cada vegada sorprenent més per trajectòria. Han fet alguna incursió en festivals italians. Òbviament no són famosos avui a Catalunya, diguem pallassos famosos, i no em diguis el Tortell Poltró. És a dir, són poquets, no?
Charlie Rivel. Sí.
Però ja però no, fora no ja, aquí. Jo amb un pare, per exemple, no em sap ni mencionar el Tortell, diu directament Charlie Rivel i se li acaba el discurs allà. No és un món en què hi hagi gent famosa, no? El que sí que és cert és d'aquells dins del circuit on s'estan fent un petit nom, i estrenen el seu últim espectacle, que es diu Absurditis, és un espectacle de pallassos clàssics, tècniques de circ com salts mortals en bàscula, i Malabars, música en directe, però també s'ha de dir que és una companyia en auge, és una gent que aquesta última edició de la Fira Trapeci han sigut els ensinistradors de l'elefant del Trapeci, que són els responsables de conduir els itinerants de la Fira. Aleshores, aquest vot de confiança i aquest repunt de la seva trajectòria en aquests últims anys doncs, fa que els tinguem aquí amb el seu espectacle Absurditis aquest dissabte. Serà a la plaça Valls Ivern, que serà és al costat de la Biblioplatja.
Sí, allà on hi ha l'església de Baix de Mar.
Això mateix. I l'últim espectacle és un espectacle calentet, pràcticament sortit del forn. És un espectacle que es diu Rar, i és un espectacle rar. És de la companyia Balusca, són una gent que es belluga entre Manresa, Terrassa, però que a més han format part de projectes com l'espectacle L'Urrac del País Basc, que és un de Bilbao, que és un dels espectacles de les superproduccions estil Cirque du Soleil que s'ha fet des de la comunitat autònoma i que ha girat per tota Europa. Ells són artistes especialitzats en una tècnica no comú, i que és la bàscula, és a dir, ells fan equilibris amb bàscula i llançaments des de bàscula.
Difícil.
La bàscula, per entendre'ns, sí, la bàscula, per entendre'ns, és en la zona infantil dels columpis trobem bàscules, que és un punt central, una barra llarga horitzontal, un nen se sent en un costat, l'altre se sent en un altre costat.
Correcte.
I fan, és un balancín. No, per dir-ho d'alguna manera, no sé com es diu. Jo li dic bàscula per defecte professional, suposo, no? Però el tema és això, no? Imagineu-vos que en lloc de sentar-se, un està dret a cada costat i apreta molt fort, fa un salt amb una alçada, i l'altre, en lloc d'aixecar-se, surt disparat cap amunt. Estem parlant de salts que poden tenir entre 4 i 5 metres d'alçada, en els quals el portó és el que fa el llançament, l'àgil surt disparat, però en lloc de sortir disparat cap a l'aire, surt disparat cap al davant.
Cap al públic?
Cap en direcció al que l'ha disparat, és a dir, m'entens, no? Cap al públic, no? Perquè si no, tindríem que habilitar diverses ambulàncies a cada espectacle. No, surt disparat en direcció al que ha fet el pes.
El que l'ha impulsat.
El que l'ha impulsat, amb la qual cosa ell ha de fer la recepció, que pot ser en mans-mans, que pot ser en mans-peus, que pot ser en espatlla-espatlla, que pot ser en cap-cap. És molt visual, és un art molt visual, que ells tenen un espectacle molt bonic que s'acaba d'estrenar aquest any en coproducció amb el Festival Circada de Sevilla i bueno, és un espectacle molt singular d'una companyia catalana que està creixent i que a més serà en un format nocturn. Enguany ho farem al Calbofill, però no ho farem a la Carpa per problemes de dimensions de l'espai que ells necessiten. Es farà tocant, és a dir, la paret de fons serà una de les parets de Calbofill i habilitarem doncs, cadires i llums perquè la gent ho pugui gaudir.
Perfecte.
David, de forma molt breu, quin diries que és l'estat de salut del circ a casa nostra, al nostre territori?
Mira, just l'altre dia estava discutint amb l'expresident de l'Associació de Professionals de Circ de Catalunya, perquè, òbviament, la resposta que esperes i la resposta que tothom diu és de que està en un molt bon estat de salut. No, no és cert. El circ avui a Catalunya no s'està programant, els ajuntaments ningunegen absolutament l'existència d'aquesta oferta lúdica i aquesta oferta escènica. Com que això passa fa que no hi hagi circuit, com que no hi ha circuit fa que les companyies no treballin i com que les companyies no treballen i no hi ha circuit, resulta que les subvencions que es donen per mantenir viu el sector són infinitament inferiors a el que està passant amb altres arts com poden ser la dansa o el teatre. Uh-huh. El circ té un gran problema, que és aquest, però té una gran sort, que és el públic. El públic se l'endú de carrer. És a dir, la gent és molt agraïda amb els espectacles de circ. La gent celebra que les programacions, els festivals, hi hagi espectacles de circ. I resulta que en fires, com pot ser ara mateix, es farà la Fira Mediterrània a l'octubre, és una de les fires estratègiques a Catalunya, no? de mercat i de... Doncs resulta que els espectacles de circ són uns dels més massius, dels més multitudinaris en quant a públic, no? Passa el mateix amb Fira Tàrrega, que es farà al setembre, i passa el mateix amb altres fires que no són estrictament de circ i pallassos, però que també es posen algun matís, com pot ser el Grec, com poden ser tantes programacions, no? Aleshores, és difícil viure d'això. És difícil. Uh-huh. És difícil perquè amb el suport del públic està molt bé, però no és suficient. Necessitem que hi hagi municipis que facin el que fa Torredembarra, programar. Programar circ, creure en el circ, ho fa Reus, ho fa Tarragona, ho fa Valls, ho fa Torredembarra, per la nostra zona, però no ho fan gaires més. No pensem, vull dir que no ho fan gaires més. I l'única cosa que nosaltres demanem des del sector, els professionals d'això, és aneu a veure circ. El públic, aneu a veure circ. Si veieu una carpa, entreu, i si veieu que hi ha un espectacle, aneu a veure'l. I amb això tindrem prou. És a dir, amb això suposo que és una qüestió d'educació i d'anys, no? Però que és un art que està creixent, que encara sembla que s'ha normalitzat perquè comença a haver-hi alguna escola, perquè sembla que hi hagi una associació de professionals a fi, una mica amb tot això, però encara queda molt, molt. Nosaltres, per exemple, tenim un centre de creació i una escola de circ a Valls i la gent encara se sorprèn, no? Quan passen els cotxes per davant, s'aturen i miren a veure què està passant dintre, no? Nosaltres sempre diem, no? Des del moment en què hem normalitzat que hi hagi al carrer coses com sex shops o coses una miqueta més estranyes, com és que ara la gent es sorprèn que hi hagi escoles de circ? Bé, si hi ha camí encara per recórrer, no? Aleshores, simplement és això, creiem que el públic serà el jutge i serà el que farà que amb els anys es pugui viure una llarga història de circ català.
Des d'aquí,
llarga vida.
Llarga vida al circ català des d'aquí, des de Carrer Major, i també convidem a tothom a participar al Pleniluni, que comença a Torredembarra. Moltes gràcies, David Sancho, per fer-nos un tastet i explicar-nos també aquests espectacles que es podran veure.
Moltes gràcies a vosaltres i esperem trobar-nos aquest cap de setmana al Pleniluni. Fins ara.
Carrer Major. La ràdio no tanca per vacances.
De circ, passem a parlar d'altres espectacles, concretament de concerts. Anem cap a Reus, cap a la Nova Ràdio, per parlar de música del Festival Internacional de Cambrils. Arnau Martínez, el nostre periodista de festes, perquè no para. Com estàs?
Molt bé, Marina. 3 dies, 3 festes, no?
Exactament. Tu ahir les festes del barri, avui el Festival de Música. No pares, eh? Acabaràs mort i cansat.
Doncs sí, Marina. A cap de setmana ja ho recuperarem. El
festival, no sé jo si cap de setmana es recupera gaire.
Veurem. De moment hem donat el priorat, hem dit que cap de setmana t'està vint.
Efectivament.
Marina, el Festival Internacional de Música de Cambrils va arrencar justament aquest cap de setmana i s'allargarà fins a meitats d'agost amb 9 concerts programats. I per parlar-ne tenim el director de Concert Studio, Martín Pérez, que és l'empresa que gestiona l'esdeveniment, i el tenim al telèfon. Bon dia, Martín.
Bon dia, Rosa. Què tal? Com esteu?
Martín, com va anar aquest primer cap de setmana amb 2 concerts ja?
Molt bé, molt bé. La veritat és que bueno, el públic està entusiasmat, això fa molta il·lusió, i va venir molta gent tant a veure que és jo, com hi ha moltíssima gent a veure el Homenatge a Mecano, que va ser una cosa, una festa fantàstica, 5.000 persones allà, és molta gent, en fi, això és gran alegria per part nostra, gran alegria, i gran alegria del públic.
5.000 persones, deies ara, justament com va la venda d'entrades?
Bé, molt bé. Ja uns dies abans de començar el festival, que és una data interessant, és que ja havíem superat la xifra total de l'any passat. És a dir, dies abans de començar havíem superat la xifra de quan vam acabar l'any passat, tenint en compte que aquest any es fan 3 concerts menys. És a dir, era molt més difícil i, per tant, això vol dir que el públic pues, està content amb la programació i vol venir, i vol gaudir del festival.
I quantes entrades creus que s'arribaran a vendre amb tots aquests concerts?
Nosaltres estimem, la nostra estimació diguem-ne, la població que porta és estar entre les 14 i les 15.000.
Déu-n'hi-do, 14 i 15.000 entrades. Has dit que aquest cap de setmana ja havien començat els espectacles. Aquests pròxims dies, a qui podrem veure el Festival Internacional de Cambrils? Perquè suposo que queden entrades per tothom que ara en senti i digui, ai, doncs jo hi vull anar.
Home, evidentment, clar, aquest cap de setmana que ve ara tenim quatre concerts que són quatre, diguem-ne, quatre peces de toc que amb els noms es veu de seguida. Clar, aquest cap de setmana tenim a Jorge Drexler. Al dia següent tenim a Miguel Poveda, al dia següent tenim a David Bisbal i al dia següent tenim a Juanes. Doncs clar, el festival ha d'anar bé. Veuràs, és que és posar aquest tipus d'alineació, si em permets, en un cap de setmana a Cambrils, el dijous, divendres, dissabte, diumenge, repeteixo, Drexler, cap de cartell a qualsevol dels festivals que va, Miguel Poveda, cap de cartell a qualsevol dels festivals que va, David Bisbal, cap de cartell, Juanes, cap de cartell. És a dir, els festivals normalment tenen un d'aquests noms i a Cambrils tenim els quatre seguits aquest cap de setmana.
Martín, el festival justament va començar dos dies més tard del previst perquè Pastora Soler i el Macay van caure finalment del cartell. Què va passar aquí?
Bueno, pues, pues mira, aquestes coses que passen amb els festivals una miqueta d'estiu, que un, pues, veure, els concerts avui en dia dels festivals, en general, van dintre d'una ruta, és a dir, normalment un artista explorava una ruta. I aquesta ruta té que veure amb les zones geogràfiques, és a dir, si tenia que fer una cosa al nord de Castelló i una actuació que estava a Saragossa, doncs venien a Cambrils, resulta que aquests dos concerts van caure, doncs van dir, escolti, estem a l'altre costat de la península, estàvem fent un concert a Càceres, i l'altre, disculpa, no recordo on, no podrem venir. Bé, pues aquests dos concerts no van poder ser. Si em permeteu, ens hem de fixar en els que sí són, però, en fi, un disgust important per als programadors que han fet tot l'esforç de portar-los, de muntar-ho, de muntar els escenaris per ells, etc. I finalment, pues, et passa això, ja sé que és una cosa que no és excepcional, ja sé que és una cosa que et passa moltes vegades, però jo havia tingut sort fins ara, i em va saber molt greu.
De cara a l'any que ve, celebrareu els 45 anys del festival. Sí. No sé si heu pensat en fer alguna cosa especial ja.
Bueno, lo que l'any que ve, nosaltres estem intentant... A veure, lo que...
Martín? Hem perdut la connexió amb en Martín, un dels organitzadors d'aquest Festival Internacional de Cambrils, en Martín Pérez, director del Concert Estudio. Tot i això, li agraïm que hagi vingut aquí a Carrer Major i que ens hagi explicat millor aquest Festival Internacional de Cambrils. Intentarem saber què faran l'any que ve per celebrar aquests 45 anys. I moltes gràcies a Arnau. Espero que no te'n perdis ni un de concert.
Ni un, aquest cap de setmana. Ja David Bisbal, t'animes, no, dissabte?
Jo m'animo, sempre, a cantar l'Ave Maria i la Boleria.
Vinga, doncs vés afinant. Fins ara.
Adeu. Abans de cloure aquesta segona hora de programa, ens desplacem a Altafulla per conèixer la plataforma SOS Baix Gaià.
Estàs escoltant Carrer Major amb Altafulla Ràdio, 107.4 FM.
Marc Pérez, bon dia, explica'ns.
Bon dia, Marina. Bé, com deies, avui coneixerem la plataforma SOS Baix Gaià, una plataforma que ha nascut per lluitar contra el bypass ferroviari i altres projectes que poden tenir un impacte ambiental i econòmic important en el territori. Per això ja ens acompanyen dos dels seus membres. En primer lloc tenim Alba Muntades, de l'Associació de l'Ordre de Signia, i també tenim a Francesc García, president de l'Associació de Veïns de la Mora. Molt bon dia, benvinguts a tots dos.
Bon
Alba.
Dia. Bon dia.
Bé, com i per què sorgeix aquesta plataforma SOS Baix Gaià?
Doncs bé, això ja ve de fa uns mesos, de fet, l'any passat, fa un any, l'estiu passat, ja va sorgir per part de la plataforma en defensa del ferrocarril. que ells defensaven que l'enllaç nord aquest entre la via convencional i la d'alta velocitat es fes per la vall del Gaià. Llavors, quan va sortir aquesta notícia, va ser quan a nosaltres, diguéssim, en certa manera se'ns van encendre les alarmes i vam començar a veure què podíem fer, quina mena d'organització. Aleshores ja vam dir que com a associacions de veïns i associacions mediambientals ens posicionàvem en contra d'aquest bypass, però bueno, com que allò va quedar com una mica en res, tampoc fins ara, que no s'ha tornat a activar el tema amb els acords entre els alcaldes de Tarragona, Reus, Cambrils i Vilaseca i els acords entre les cambres de comerç, doncs ara ja ens hem constituït oficialment amb aquesta plataforma.
Podem dir, doncs, que, perquè també després en parlarem dels altres projectes que també d'alguna manera amenacen el territori, podem dir que ha estat l'impuls definitiu, aquest bypass, perquè sorgeixi aquesta plataforma.
Exacte, sí, seria això.
Sí, endavant, Marina.
Què creieu que aportarà aquest bypass al territori per oposar-vos?
Home, jo crec que porta molt poca cosa. La idea d'ells sembla ser que és guanyar temps amb el, amb el directe Tarragona-Barcelona, però hi ha altres maneres de fer-ho, això. El problema greu és que a l'alçada de la Mora i el Gaià, la Mora, Gaià-Ferran, ja tenim el ferrocarril, la Nacional 340, l'autopista i l'autovia. I encara volen fotre una altra via de tren. Vull dir, poder que s'ho repensin una miqueta, perquè és massa concentració d'activitat dintre d'un territori molt petit. Creiem que hi ha altres possibilitats de fer-ho sense necessitat de malmetre aquesta part de territori que ja està molt ocupada per aquestes vies que he anomenat abans.
Sí, bueno, seria una mica el que això que comenta el Francesc, que ja sobre el projecte és el projecte de l'enllaç nord, és a dir, enllaçar la via convencional amb la via d'alta velocitat, però aquest enllaç no està només... Hi ha diferents alternatives, una és la del Gaià, que és la que nosaltres diem que no veiem factible ni econòmicament ni ambientalment, i que hi ha potser altres alternatives que són molt més econòmiques i amb molt menys impacte ambiental. Per això no entenem el per què de l'aposta per aquest en concret, quan al final el que es guanya en relació amb altres propostes potser són 5 minuts a l'arribar a Barcelona.
Quines entitats formen part de la plataforma SOS Baix Gaià? Perquè, clar, l'heu presentat en societat fa relativament poc.
Sí, de fet, fa una setmana potser la presentàvem oficialment. I bé, està composta bàsicament d'entitats mediambientals i entitats veïnals. Hi ha l'Associació de Veïns de Llevant de Tarragona, l'Associació de Veïns de la Mora, i després hi ha l'Associació Mediambiental La Sínia, Terres del Gaià, el grup d'amics de Toni Anxón, i me'n deixo una ara de memòria, si et dient, els Ecologistes en Acció. No, perdó, el GPEC, perdó, Ecologistes en Acció, no, GPEC, perdó.
Es diu que només parlàveu ara d'aquesta diferència, d'aquest benefici de 5-10 minuts que comportaria aquest trajecte Barcelona-Tarragona, una xifra de temps escassa per tenir en compte l'impacte que tindrà això en l'aspecte ambiental i també en l'aspecte econòmic, i a més també tenim entès que només es beneficiarien els trens d'altes prestacions, és a dir, no els usuaris en si.
Sí, de fet vam assistir amb una xerrada que es va fer fa poc a la Cambra de Comerç de Tarragona, on es parlava d'això del ferrocarril del Camp de Tarragona, i van preguntar especialment per això, que què passaria amb les estacions d'Altafulla i Torredembarra, creient que tots els regionals se n'anirien cap a aquest bypass. I la resposta va ser que no, que per aquest bypass només hi passarien els trens d'altes prestacions i que, per tant, tots els trens que avui en dia paren a les estacions d'Altafulla i Torredembarra continuaran parant. D'aquesta manera, doncs, si només han de passar els trens d'altres prestacions, la gran majoria de viatgers, que són els que van cada dia a treballar a Barcelona, no se'n beneficiarien. Per tant, encara creiem que és menys important aquesta construcció del bypass, i menys prescindible.
Abans parlàvem d'altres projectes que també amenacen el territori. Un d'aquests podria ser el desdoblament de l'A7 fins a Torredembarra, un projecte que també, doncs, com dèiem, suposaria un impacte ambiental i econòmic important pel Baix Gaià. També lluitareu contra això.
Sí, però jo voldria afegir una cosa abans del tema del ferrocarril.
Endavant.
El tema del ferrocarril a Tarragona s'està plantejant des de fa el temps d'una forma pèssima. L'alta velocitat passa entre Tarragona i Reus. No hi ha cap capital de província espanyola que no tingui alta velocitat dintre.
Francesc, ara seguim parlant d'això, hem de fer una petita aturada per anar a publicitat i ara, quan tornem, ens seguiu explicant aquests problemes amb el bypass, amb el trajecte de Tarragona a Barcelona i tot el que comporta pel nostre territori.
D'acord.
D'acord.
La xarxa de la ràdio del Camp de Tarragona.
Those tears at bay.